Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Francesc Trabal i Armand Obiols són l'alma mater de l'anomenada Colla de Sabadell. Aquest any es commemoren els 100 anys del naixement amb un programa d'actes molt extens que s'allargarà durant tot un any. L'objectiu és projectar el llegat del grup d'intel·lectuals, tal com ha explicat al magazín Al Matí el comissari de l'any Colla de Sabadell, Joan Safont.
L'objectiu seria que aquest centenari, com deia, no quedés en el buit, no quedés una herència migrada, sinó que sigui l'estímul d'una vivència de la colla viva i no tampoc arqueològica ni merament melancòlica o nostàlgica, sinó fàctica, no? que en quedi un bon llegat.
Un vermut al racó del Campanar amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, ha significat el tret de sortida oficial en la commemoració d'aquest centenari. Voltats de poca vergonya és el lema que feien servir els membres de la colla. Encetem el Notícies Migdia d'aquest 18 de febrer.
Titulars.
Poc seguiment a la campanya per no pagar el bitllet de tren a la línia R4 de Rodalies. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Diversos col·lectius havien convocat la campanya No vull pagar Renfe en protesta pels dos accidents mortals en poc més de 3 mesos a la R4 i per demanar més inversió per la línia. Una petició a la qual també s'hi afegeix l'alcalde Matías Sarracán i la resta de batlles del Vallès Occidental i del Bages.
Des de l'Ajuntament de Sabadell, òbviament, al costat d'aquesta reivindicació que en aquest moment és, diguem-ne, promoguda des del Bages, però també al costat de tota la reivindicació del dèficit de la inversió de l'Estat en la xarxa de Rodalies i en general en la mobilitat al Vallès i a Catalunya.
Els organitzadors d'aquesta acció han decidit desconvocar-la davant de l'escàs seguiment que estava tenint.
Aconseguir que la música clàssica arribi al gran públic.
Aquesta és la voluntat del programa Enganxa't a la Clàssica, que s'ha presentat avui. Joana Soler és presidenta de Joventuts Musicals.
A vegades sembla ser que la clàssica és una miqueta, no sé, per nuclis molt reduïts o molt selectius, i no és veritat això. Vull dir, la música és per tothom, sigui quina sigui, sigui la clàssica o la moderna, la del rock o la del rap. És igual, tot és música i penso que val la pena de fer aquest pas, perquè si hi ha unes músiques que arriben més, doncs les que arriben menys li hem de donar una empenteta.
Les persones que assisteixin a un dels concerts de la temporada de la Cambra de Joventuts Musicals o de l'Orquestra Simfònica del Vallès podran tenir-ne totes les claus gràcies a les explicacions de l'expert Albert Ferrer i Flamaric.
El Sabadell es distancia un punt del descens directe però no pot tornar al camí del triomf. L'equip arlequinat va empatar ahir 1-1 a casa contra qui era el líder, el Villarreal B.
Un cop més, la diana inicial sabadellenca va quedar neutralitzada de seguida pel rival i ja van 3 cops en les últimes 4 jornades. De tot plegat en parlarem a partir de les 2 al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Comencem per la previsió meteorològica. Avui, de la mà de la Dolors Ballart. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Mantindrem unes temperatures força elevades al centre del dia. A les comarques de l'interior, amb valors que se situaran entre els 17 i els 19 graus, puntualment fins i tot 20 graus, i al litoral quedaran una miqueta més baixes, entorn als 15-16 graus. En conjunt amb domini del sol, però amb algun núvol baix encara a la zona del litoral, núvols que mica a mica s'han anat trencant, però que arran de costa encara podran persistir durant tota la jornada. També amb algun núvol prim que en conjunt pot persistir al nord del país. Pel que fa al vent, es mantindrà el component sud i est, fluixen cops moderats. Demà, situació molt similar, amb núvols baixos i bancs de boira fins i tot a la zona del litoral, al prelitoral i també punts de l'interior del país, en algunes fondalades que s'aniran trencant també amb el pas de les hores. Esperem que al centre del dia en conjunt s'imposi el sol i amb unes temperatures que seran molt similars a les d'aquest dilluns. Vent també de component sud i est, fluix amb alguns cops moderats. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com funciona aquesta hora el transport públic? Ens ho explica des del transmet la Cristina Adrián. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina és la situació a hores d'ara?
Doncs mira, recordar que la línia R4 Rodalies de Catalunya es manté el servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa. També es dona servei alternatiu de bus llançadora a les línies T5 i T6 del tram Besòs entre Glòries i Can Joan Andreu, en aquest cas per les obres del pas a les Glòries. I la resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona circulen en la normalitat segons els diferents operadors. És tot des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Cristina. Molt bon dia. I pel que fa a les carreteres catalanes, ara mateix hi ha tranquil·litat al llarg de la xarxa viària catalana. Això sí, hem de destacar un accident a l'AP7 a l'altura del Mollet del Vallès que provoca algunes retencions en direcció a Tarragona i des de Montmeló. També afecta això de retruc a la C-17 amb cues a Parets del Vallès en direcció a Barcelona per agafar l'enllaç amb l'AP7.
La notícia del dia.
Estendre la celebració fora de Sabadell i tornar a posar a la palestra els escriptors i artistes de la Colla de Sabadell. Aquest és el principal objectiu de la commemoració de l'any de la Colla de Sabadell, que va arrencar de forma oficial ahir al migdia amb un vermut al racó del campanar. El comissari de la celebració, Joan Safont, ha explicat al programa Matí que la missió serà més senzilla gràcies a la inclusió dins del calendari oficial de la Generalitat.
Safont assegura que la feina que es va fer fa 3 anys dels 30 anys de la mort de Joan Oliver ha estat essencial per poder posar en marxa el programa de record a la Colla de Sabadell, un grup de joves fills de la burgesia sabadellenca que van capitanejar un programa de canvi cultural i creació entre l'avantguarda i el noucentisme, un moviment que va generar un abans i un després i que amb el conjunt d'activitats de la commemoració es vol recuperar i posar en valor.
El més destacat serà aconseguir implicar el major nombre de persones i de ciutats en aquesta celebració i intentar, doncs, que els actuals escriptors i poetes i dibuixants i músics tant de Sabadell com d'arreu de Catalunya s'impliquin en aquest centenari i reflexionin i revisin i s'hi aproximin, no? Això crec que seria, si aconseguim això, seria un gran repte.
Una tasca que serà més senzilla amb la decisió de la Generalitat d'incloure l'any de la Colla de Sabadell dins del seu calendari oficial. Malgrat que l'executiu català no hi posarà diners, aquesta protecció del govern permet donar-li una dimensió més enllà de la ciutat. El mateix Safont n'ha detallat un exemple.
Permet donar-li una dimensió nacional, forma part de les commemoracions oficials del govern, per tant, doncs, per exemple, doncs en les lectures de les lletres al Parlament, al voltant de Sant Jordi, es llegirà textos de la Colla de Sabadell, es farà un acte, doncs, institucional de país a Barcelona amb motiu del centenari de la Colla de Sabadell i permet, doncs, donar-hi una major dimensió també amb les activitats i en el programa.
De fet, malgrat que ja s'han fet altres actes de la commemoració, ahir es va donar el tret de sortida oficial amb un vermut al racó del campanar. Una proposta que va comptar amb la teatralització de Joan Oliver, Armand Obiols o Francesc Trabal a través del Galliner. Un acte que va comptar amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, que va voler remarcar el compromís de la Colla de Sabadell amb el dret a l'autodeterminació dels catalans.
De la Colla de Sabadell era per la independència de Catalunya, era per el dret de l'autodeterminació dels catalans. Ho tenien claríssim, us asseguro. I els seus escrits, la seva correspondència, per això, més que mai, en aquest centenari de la Colla de Sabadell, teniu el govern de la Generalitat al costat, nosaltres vindrem aquí les vegades que faci falta, el Port de Sabadell, que bueno, ja farem alguna cosa, però s'ha de fer tot aquí, a Sabadell, al Vallès, i reivindicar la capitalitat del Vallès.
Entre les activitats previstes d'ara en endavant hi ha una exposició a Barcelona sobre la participació de la Colla de Sabadell en el suport als intel·lectuals catalans durant l'exili després de la Guerra Civil, però també un simposi literari i un documental sobre el grup vanguardista. Tot i això, els actes més immediats són un dictat solidari avui a Rubí, una xerrada del professor Antoni Dalmases a l'aula d'extensió universitària Sabadell i un conjunt de xerrades a Terrassa, Castellà i l'Autònoma sota el títol Un senyor de Terrassa i un home de Sabadell parlen sense fer-se sang de la Colla de Sabadell. A càrrec del mateix Dalmases i de Jaume Olet.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Normalitat absoluta en la jornada de vaga convocada per la plataforma Stop Pujades, que incitava els usuaris a no pagar el bitllet. Els treballadors de l'estació de Sabadell Renfe han explicat a aquesta emissora que no han comptabilitzat cap usuari, en aquest cas a l'estació del centre, que s'hagi unit a aquesta manifestació. De fet, a primera hora del matí asseguren que els Mossos d'Esquadra els han avisat que la jornada de protestes s'havia desconvocat. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Tranquil·litat a les estacions de Renfe de Sabadell. Avui havia convocada una vaga que proposava als viatgers no pagar bitllet per protestar contra la falta d'inversions a les línies R4 i R3. Molts dels usuaris habituals d'aquestes línies asseguren que no tenien constància d'aquesta convocatòria de vaga.
No. Bueno, ho havia vist per Instagram, però fa un mes o així.
No teníem ni idea. Jo tampoc, sí, res de res.
Sí, he sentit a TV3, quan dit aquest matí.
No, doncs no m'he enterat.
Jo no ho sabia, no ho sabia tampoc. Hem vingut a fer una consulta i no ho sabia.
De fet, aquests usuaris, en ser preguntats per aquesta vaga, poc sabien la raó darrere aquesta proposta.
Doncs aviam, jo m'imagino que serà, si hi ha vaga, de problemes laborals. Tot i que Rodalies últimament està fumuda. O sigui que penso que tindrà que ser per alguna d'aquestes coses.
Per l'últim que he llegit seria per les infraestructures que no estan bé, per accidents i demés. Per això.
Arreu de Catalunya la vaga també ha tingut poc seguiment. A les estacions de Manresa i de Sant Andreu Arenal a Barcelona, alguns viatgers han posat pancartes reivindicatives perquè la companyia millori el seu servei i han bloquejat també alguns dels torns d'accés a les andanes. Renfe, com a resposta, ha multat alguns d'aquests passatgers que han decidit adherir-se a la vaga i que, per tant, viatjaven sense bitllet.
Recordem que aquesta convocatòria responia als dos accidents mortals a la línia R4 que han tingut lloc amb només una diferència de 3 mesos. L'últim va ser fa poc més d'una setmana a l'altura de Castellgalí. I ara parlem de política perquè els diputats sabadellencs al Congrés consideren que la convocatòria d'eleccions anticipades és fruit d'un fracàs del Partit dels Socialistes i del seu líder Pedro Sánchez. Així ho han expressat la diputada del PDeCAT Lourdes Ciuró, el diputat Joan Mena d'en Comú Podem i el republicà Gabriel Rufián, després de l'anunci per celebrar el 28 d'abril els tercers comicis d'aquests 4 anys.
Aquesta és l'última legislatura de Lourdes Ciuró al Congrés, ja que se centrarà en el seu paper d'alcaldable de Junts per Sabadell a les eleccions del maig. Amb la seva experiència a Madrid, la sabadellenca arriba a la conclusió que Pedro Sánchez ha tingut una actitud covarda.
Tenen un problema polític. Nosaltres vam canviar el govern perquè ens donés una solució política i no judicial. I no hi ha hagut aquesta valentia per donar una solució política que és el que necessita la qüestió catalana. Per tant, és de covards dir que nosaltres, per culpa nostra, doncs, hi haurà eleccions. No, és per culpa seva que no han tingut una proposta per Catalunya quan es va el discurs d'investidura de Pedro Sánchez eren tot flors i violes i romaní. I, en canvi, no ha sigut el que ell va dir. El repte que tenen és solucionar el tema polític de Catalunya.
Des de l'altra banda de la bancada, també creuen que els socialistes espanyols han abandonat el diàleg per la pressió de la dreta. Joan Mena és diputat de Catalunya en Comú Podem.
Encara estaven negociant i Esquerra Republicana va presentar una esmena a la totalitat als pressupostos i a partir d'aquí, doncs, evidentment, el Partit Socialista ja ha demostrat moltes vegades que no es troba còmode, no?, amb la situació, doncs, de diàleg polític que necessita Catalunya i el que haurien d'haver fet les forces catalanes i el que hem intentat fer en Comú Podem aquests mesos és forçar el Partit Socialista, doncs, a que s'assegués amb una taula de negociació.
L'altre diputat sabadellenc, el republicà Gabriel Rufián, parlava dissabte des de la manifestació pel dret a l'autodeterminació. Es mostrava així de contundent, assenyalant que Catalunya combatrà la dreta.
Nosotros hoy aquí les decimos a los tres jinetes del apocalipsis ultra que no pasarán, que no pasarán, que no pasarán y que Catalunya serà tu tumba.
Ara que s'ha fet oficial l'anunci d'eleccions anticipades, 54 dies abans dels comicis al Senat i al Congrés es dissoldran i s'activarà automàticament la maquinària electoral.
Una informació que ens acostava la Karen Madrid. Repassem altres informacions de Sabadell i la comarca, però en format més breu, a falta d'un minut per 3:15. Detingut a Sabadell un fugitiu condemnat a cadena perpètua per una revenja a Itàlia.
Segons fonts policials, l'home i el seu germà van matar dos homes albanesos l'any 2012 com a venjança per un gest ofensiu contra l'honor en un robatori al domicili familiar. Les dues víctimes haurien col·locat un vibrador a sobre dels pares dels detinguts durant l'atracament. El detingut va aprofitar la suspensió de les mesures cautelars a Itàlia per fugir. Ara la Policia Nacional l'ha localitzat a Sabadell.
Sabadell, on sobrevivia traficant amb drogues. En el moment de l'arrest, l'home duia documentació falsa i 2.100 euros en bitllets de diferent valor. El detingut ja ha passat a disposició de l'Audiència Nacional, que ha de decidir l'extradició a Itàlia.
Familiars i amics d'Antoni Ferrés homenatgen amb motiu del desè aniversari de la seva mort.
Ho van fer en un acte als peus de l'escultura que recorda la figura de l'exalcalde al Parc Catalunya. Ramon Álvarez, regidor del seu govern, apunta quin significat tenia aquest punt de la ciutat per a Ferrés.
Sempre ens situaven en aquell turonet. I des d'aquí contemplaven la ciutat per veure com estava i el que pretenien fer. I inventaven coses. I per tant era molta dedicació i molta imaginació.
Ferrés va morir el 13 de febrer del 2009 després d'una llarga malaltia.
Ciutadans aposta per un pla d'oci nocturn, incrementar l'oferta de formació professional o fer més polítiques d'ocupació en el pròxim mandat.
El Partit Taronja ha presentat aquest cap de setmana a Can Uriac les línies mestres del seu programa en matèria de joventut. A més d'aquestes mesures, Ciutadans també té la intenció de construir més pisos de lloguer per a joves a través de Vimusa. En parla el portaveu de la formació a l'Ajuntament i possible alcaldable, Adrián Hernández.
Una cosa és la Crida, que ha estat governant 4 anys, que ha fet 0 pisos de lloguer social, i si nosaltres governem, el que proposem és, si governem, és fer realitat pisos de lloguer social. Aquest govern en 4 anys ha fet 0 pisos de lloguer social, i s'haurà de dividir el lloguer necessari al conjunt de la ciutat i prioritzar també per a aquelles persones que tenen els sous més baixos, que són els joves.
Ciutadans és l'únic partit que encara no ha triat el cap de llista per a les eleccions municipals del 26 de maig.
L'escriptor Dionisio Jiménez presenta el llibre El discurso de la corona, que recull en comptes els relats de l'1 d'octubre.
El cronista de Torre Romeu explica que va decidir a posar tots els fets relacionats amb el referèndum per escrit per la brutal assegura resposta de l'Estat cap a Catalunya.
Escribir esta, lo que estaba viendo para que quedara en la memoria de la gente, que para que quedara en lo posible. Algunos cuentos gustarán más, menos y tal, pero el relato, el cuento como género literario, tiene la particularidad de prevalecer mucho la memoria en el discurso narrativo de quien lee, ¿no? Más que la novela.
La presentació, que es va fer dissabte al Centre Cívic de la Concòrdia, va comptar amb membres de Podem i Esquerra Unida.
Temps ara per a la cultura, el musicòleg Albert Ferrer Flamarí, que ensenyarà a escoltar la música en els pròxims 5 concerts simfònics de Sabadell. Es tracta d'una prova pilot que impulsa l'Ajuntament, l'Orquestra Simfònica del Vallès i també Joventuts Musicals, tot plegat amb l'objectiu, Pere, de facilitar l'accés a la música clàssica.
Els espectadors que ja tinguin les seves entrades pels pròxims concerts de música de cambra i simfònica tindran l'oportunitat d'assistir a les xerrades prèvies que impartirà Albert Ferrer Flamaric, un projecte pedagògic que neix amb la vocació d'educar per gaudir més de la música a la ciutat. En donava més detalls la regidora de Cultura, Montserrat Chacón.
És un projecte que hem titulat Enganxa't a la clàssica. La voluntat precisament és de donar un instrument més, una eina més, per acostar la música al públic en general. És una prova pilot, és evident que enguany directament els primers beneficiats són la gent que ja compra les entrades, que té els abonaments, però la idea és que, si això va quallant, faci també de crida, faciliti que gent que potser en aquests moments no s'està acostant o no s'atreveix o no s'ha plantejat de venir a escoltar un concert, ja sigui de cambra o de simfònica, doncs faci aquest pas, perquè el que volem és precisament donar-li un instrument més per conèixer i per poder gaudir molt millor dels concerts.
Cada concert servirà per abordar una temàtica concreta. Així, per exemple, el primer duo entre Enric Martínez Castignani i Albert Guinovar serà l'excusa per parlar del Lied, la cançó dels segles XVIII i XIX. També es parlarà de la multimodalitat, què és un rèquiem, com s'estructura un concert tradicional o el violoncel. Flamarich ha explicat que és un format comú a Europa.
A Europa i el que seria el primer món, on la música clàssica té un pes cultural i social i també econòmic, no oblidem, doncs aquests tipus de projectes pedagògics es fan amb molta recurrència en sales, en auditoris, temporades de concerts, temporades d'òpera, i per tant aquí a Sabadell doncs no està de més fer-ne amb tota aquesta activitat i un públic melòman doncs que també va recorrent a la gent de diversa que hi ha de concerts.
Per la seva banda, la presidenta de les Joventuts Musicals, Joana Soler, ha reivindicat que cal ajudar les músiques que no són tan populars amb iniciatives com aquesta.
I més de 1.000 escolars podran tastar una sopa plena de música gràcies a la Sala Miguel Hernández i la Fundació La Caixa. Es tracta de 4 representacions dirigides a l'alumnat del cicle inicial de Sabadell per tal d'apropar-los la música a través del teatre infantil i juvenil.
Una nena que no vol acabar la sopa és l'excusa per endinsar més de 1.000 alumnes d'escoles sabadellenques en l'univers musical que preparen la sala i la Fundació La Caixa. Acaba't la sopa és una proposta que ja va venir a la ciutat el 2015 i que ara tornarà amb 4 funcions gràcies a la insistència dels col·legis de la ciutat que volien repetir l'experiència amb els nous escolars. Ho ha explicat Eulària Rivera, directora de l'equipament cultural.
Amb aquest fil conductor, amb dues ballarines, el que fan és apropar-nos a la música, no? I tenim un violí, un violoncel, un clarinet i un piano. En els espectacles infantils, tenir un piano de cua a l'escenari és tot un privilegi, no passa moltes vegades, i per tant ens permet apropar la música d'una manera molt directa als nens i nenes.
L'alumnat podrà assistir a un ampli repertori que anirà des de Bach fins a Simon and Garfunkel, que estem escoltant de fons, amb una proposta pedagògica dissenyada per l'ocasió. Des de la Fundació La Caixa, Aurora Verdugo ha destacat la importància d'iniciatives com aquesta.
I aquest concert és un bon exemple. Escoltar i promoure la música, el teatre, les arts en edats inicials és molt important pel desenvolupament personal dels nens i de les nenes de la nostra ciutat i estem molt contents de poder participar en aquesta iniciativa. I és per això que hem volgut novament col·laborar amb aquest projecte de la sala.
Les funcions seran els dies 19 i 20 de febrer a la sala Miguel Hernández i tindran un cost reduït de 6 euros.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Alegrías.
Muy bien, me gusta mucho, es muy divertido para mí.
Tristezas.
Yo no sabía qué me estaba pasando, hubiese podido estar mejor si no hubiese tenido tantas complicaciones.
Sorpresas.
Son cosas que sobten, porque evidentemente la gente espera que un entrenador marche o lo facin fuera para los malos resultados.
Satisfacciones.
Objetivo cumplir, estar 8 años a primera es que es una salvajada.
Y también decepciones.
No lo hemos de utilizar como excusa. Ahir no hemos estado encertados, no hemos sabido gestionar el partido.
L'esport es como la vida y el de Sabadell te lo explica. Expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sí, 6 minuts per arribar al punt de les dues informacions d'abast general. La majoria dels espanyols escolliria la via del diàleg amb Catalunya per resoldre el conflicte amb els independentistes.
Segons dos sondejos de GAT3 i GESOP publicats avui per La Vanguardia i el Periódico, al voltant del 80% dels espanyols estarien a favor d'obrir un diàleg amb Catalunya. Per altra banda, un terç de les persones consultades avalarien l'aplicació de l'article 155. Així mateix, al voltant del 80% dels catalans voldrien un diàleg amb l'Estat. Per contra, el sondeig de GAT3 comptabilitza els partidaris a Catalunya del 155 en un 13,5%, mentre que el del GESOP ho fan un 7%.
Pel que fa a les eleccions del 28 d'abril, tant el PSOE com els partits de l'oposició ja han començat a fer precampanya.
Pedro Sánchez ha apel·lat a l'Espanya moderada i sensata per tal d'evitar que el país retrocedeixi, diu, 40 anys, ha dit durant l'acte de cloenda de la conferència autonòmica del PSOE a Extremadura. Pel que fa a l'oposició, Casado ha fet una crida a evitar un govern caòtic manat pels independentistes, titllant-los de xenòfobs radicals i racistes. I Albert Rivera, en un acte del partit a Barcelona, ha declarat que accepta el repte de ser president i que cada vot a Ciutadans servirà per unir Espanya.
Así que tiene que quedar muy claro que cada uno de esos votos que cojáis naranjas van a servir para dos cosas. Una, para que Sánchez se vaya a la oposición. Y dos, para que haya un gobierno constitucionalista desde el centro político, con el liberalismo como bandera y para unir a los españoles, no para hacer trincheras entre rojos y azules.
Més coses. Quim Torra ha viatjat a Brussel·les sense escorta dels Mossos d'Esquadra per ordre del Ministeri.
Interior ha denegat el permís. Torra participa aquesta tarda en una conferència amb l'expresident Carles Puigdemont, que inicialment s'havia de fer a l'Eurocambra, però que finalment el Parlament Europeu, Antonio Tajani, ha prohibit. Un col·lectiu de Mossos ha denunciat a Twitter que vetar l'escorta al president de la Generalitat suposa un incompliment de la llei.
I tot això un dia abans que el judici del procés es reprengui al Tribunal Suprem. Demà, amb l'interrogatori a Jordi Turull, tot apunta que, seguint la línia de l'exconseller Forn, Turull també respondrà les preguntes del fiscal.
Jordi Turull s'enfronta a 16 anys de presó pels delictes de rebel·lió i malversació. També declararà demà Raül Romeva, que s'enfronta a la mateixa condemna. En el seu cas, però, l'exconseller d'Exterior només contestarà al seu advocat.
Veneçuela expulsa una delegació d'eurodiputats del Partit Popular Europeu encapçalada per González Pons.
La delegació s'havia de reunir amb el president encarregat de la República, Juan Guaidó, però en arribar a l'aeroport Simón Bolívar a Caracas, les autoritats els han retirat els passaports. Així ho ha fet saber el mateix González Pons, vicepresident del Partit Popular Europeu, al Twitter. La delegació també ha explicat que els han fet fora sense cap justificant oficial i l'única explicació que han rebut és que Maduro no els vol.
I acabem. El Ministeri de Cultura demana a l'Audiència Nacional que intervingui la Societat General d'Autors i Editors.
El ministre de Cultura, José Guirao, ha sol·licitat a l'Audiència Nacional la intervenció de l'ESGAE per un període de 6 mesos, la suspensió dels òrgans de govern i el nomenament d'un gestor interí. Tot plegat per una sèrie d'incompliments en els requisits exigits pel Ministeri el setembre passat, entre ells la modificació dels seus estatuts o la creació d'una junta directiva. Per altra banda, la decisió judicial pot trigar un any, pel que molt probablement serà el nou govern sorgit de les eleccions del 28 d'abril el que acabi gestionant el cas.
La contraportada.
Notícies migdia, un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, juntament amb la UB, afirma que els vincles entre els humans i els gossos es remunta a les poblacions neolítiques. Fins al moment, totes les investigacions revelaven ja una relació entre les persones i aquests animals, sempre, però, utilitzant el gos com a animal de càrrega. Ara, però, aquest estudi afirma que aquesta relació podria estar basada en el companyerisme.
Un dels elements que ha estat clau a l'hora de revelar aquesta nova funció dels gossos en l'antiguitat ha estat la manera en com estan enterrats. Fins ara havien vist part d'animals, una pota o la cua, enterrats amb els seus amos com a mostra de bona sort en la seva vida al més enllà. Ara, en canvi, els antropòlegs han trobat gossos de mida petita enterrats amb els seus mestres. Eulàlia Subirà, investigadora del grup de recerca en antropologia de la UAB, ha passat pel programa Al Matí.
I veus que els posen petits, per tant, no han pogut fer ni la tasca d'acompanyament ni si feien altres tasques dins del grup, com pogués ser que portessin elements a sobre de càrrega petita. Per tant, s'ha de pensar en aquest simbolisme, en el paper que jugaven, l'importància que tenien aquests gossos per aquesta gent.
Un altre dels elements que ha estat clau per revelar aquesta relació ha estat l'estudi de l'alimentació d'aquests gossos.
Entre caçar i recollir les deixalles que ja hi ha, em vaig a recollir les deixalles perquè no hauré de córrer darrere de cap presa. Aquesta és la primera aproximació d'un animal cap a l'home. Si tu i aquest animal te'l vols fer teu i en vols treure un partit, el que ja fas és facilitar-li el menjar perquè se't va apropant. i així comences a tenir aquest lligam. Això és com s'estima que es faria.
Estudis s'han analitzat fins a 26 exemplars de gossos trobats en estructures funeràries de 4 jaciments de la província de Barcelona, entre ells el de Can Gambús de Sabadell.
Fins aquí el Notícies Migdia. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i el Julen Tortosa a la redacció. Ara us deixem amb tota l'actualitat esportiva recollida a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.